Estem de celebració a Ràdio Illa perquè recuperem un dels espais emblemàtics d'aquesta ràdio, d'aquest programa, del de Far a Far. Després d'un llarg repòs, d'un llarg impàs, tornem a tenir aquí amb nosaltres el nostre home de cine, en Toni Cordero. Bon dia, Toni, com estem?
Bon dia, un plaer.
No, el plaer és nostre. Saps que t'haig de dir una cosa? Saps que qui estava assegut aquí en aquesta mateixa cadira, en aquesta mateixa hora?
Ah, sí?
Saps qui era aquí, ahir?
Qui?
Un guanyador de 2 conxes d'or a Sant Sebastià.
Ah.
L'única persona, juntament amb Imanol Uribe, que ha guanyat 2 conxes d'or a Sant Sebastià per la millor pel·lícula.
Ah.
Isaac i la Cuesta.
Ah.
No sé si t'agrada l'Isaac i la Cuesta o no.
No sé molt d'ell.
No, bueno, però... va guanyar l'última, va guanyar per aquest projecte el... en aquest Entre dos aigües, també doncs la continuació de La Leyenda del Tiempo. Va debutar amb aquell documental de Craven contra Craven, molt jovenet, amb 26 anys, ja té 9 llargmetratges, i està aquí a Formentera i hem tingut la sort de tenir-lo amb nosaltres. Hem tenit una llarga conversa de 30-35 minuts sobre el seu cine, o sigui que no passa cada dia,
hi ha que aprofitar quan se sap de celebritats que venen aquí a disfrutar uns dies de repòs. I a part que no els importa, jo crec que a ells també li resulta també una gran satisfacció poder venir aquí en aquesta ràdio, pues, a parlar de les seues experiències professionals, no? I de seu art. I la veritat que devia ser, m'ha sap mal inclús sabreuar i haver-me-la perdut, perquè si ho hagués sapigut m'hauria connectat.
No pateixis, que te l'envio, la tenim en podcast i te l'envio i la pots escoltar.
Moltes gràcies.
Estem escoltant la banda sonora d'Érase una vez en Hollywood. Vols començar aquesta nova col·laboració fort, no?, amb Quentin Tarantino.
Sí, vaig pensar triar aquest tema perquè, bé, també on podria fer un resum ràpid de les estrenes d'aquest estiu, perquè, bueno, sempre es pensa que el millor de cinema sempre ve en la tardor, quan ja passa l'època estival, però no deixa d'haver estrenes molt interessants, no?, a part dels blockbusters típics, no? I aquesta, i treu precisament aquesta, perquè la pel·lícula que estàs una vegada en Hollywood, vaja, és el meu punt de vista, és una mica el cim de la carrera artística com director d'en Quentin Tarantino.
Sí?
Tu saps que els crítics estaven esperant, però amb una gola terrible, veure aquest passe, es va passar la pel·lícula allí, però clar, només va fer 3 passes i prou, perquè jo crec que la gent anava una mica saturada de tant de cinema autoral. I a Cannes... Yeah. Té un problema, no el tenia el primer, però ell mateix se l'ha anat creant en sus anys, que és víctima de la seva excessiva, diguem, originalitat en quant a cinema independent, no?
Ja,
perquè
ja.
Te recordes aquells èxits com Apocalypse Now, aquelles pel·lícules que realment rompien en tot i que es duien el millor premi de Cannes, o Reservoir Dogs, aquella òpera prima de Quentin Tarantino. No dic que no hi hagi grans pel·lícules a Cannes, encara totes n'hi ha, però hi ha un excés de cinema autoral que, aunque busca sempre pues, tocar temes socials, humans, polítics, de tota mena, falta aquest talent per despertar aquesta emoció en l'espectador, no? Que te tingui realment agafat a la butaca.
Em sembla que era Kant que en aquesta edició en Jim Jarmusch també hi portava una de zombis, no?
Sí,
que fins
sí.
i tot ell mateix ja ha fet altres pel·lícules menys independents, menys experimentals, no? Darrerament va fer Broken Flowers, per exemple,
sí.
Flores Rotes, i ara ha fet una de zombis, no?
Sí,
amb un elenc d'actors absolutament
sí,
brutal.
Sí, també està...
Però buscant el que tu dius, no? Potser...
Exacte. Nietzsche Pop també surt allí fent de mort.
Nietzsche Pop, sí. Que també va sortir amb ella Coffin Cigarettes.
Sí.
Però buscant potser també l'emoció amb l'entreteniment, no? Una miqueta més...
Sí,
per l'espectador més agraït, no?
Clar. I fixa't, jo, al meu punt de vista, jo crec que la pel·lícula d'Eres una vegada en Hollywood es mereixia el premi a la millor pel·lícula en el festival de Cannes. No se m'endú res, se m'anà d'avui. Però per jo, sense dubte, la millor pel·lícula...
De Tarantino, la millor, eh?
Una obra mestra, sí, una obra mestra. Per què? Bueno, saps que en Tarantino, bueno, hi va passar una època, la seva joventut, treballant en un videoclub, i ell, pues, en certa manera, a part de jugar pel·lícules, també recomanava, no? I ell, pues, crec que té un record, una nostàlgia d'aquella època molt intensa, i ho ha volgut plasmar la seva filmografia, però hi ha una filmografia excel·lent, no? És un cinema molt referencial, sempre busca una mica rescatar no es veus clàssics de Hollywood, sinó cinema que està al marge.
La sèrie és bé, no?
Sí, cinema cutre.
Sí, cinema.
Greenhouse, no? Aquest cinema que per dos duros et foties dos o tres pel·lícules d'una tirada, pues una d'artes marciales, una altra pues, de western, de spaghetti western, una altra pues, una chase car, o sigui, una pel·lícula de persecucions de cotxes.
Aquesta saps? És la que estava buscant el títol, que no en recordo.
M'entens?
Que em va agradar especialment, com tu dius això, com a pel·lícula de...
Death Proof, no?
Death Proof,
2007.
Sí. 2007, Death Proof, precisament, amb un actor
principal. En Carl Russell,
sí. Vingut a menys, no?, que ja el recupera, que això
sí,
fa
sí,
molt.
Sí, sí, sí.
Amb una banda sonora, com sempre, brutal.
És que, precisament, és molt, molt intel·ligent, perquè ell tria, precisament, aquells temes musicals que conjunten una mica en la pel·lícula i ho fa un tot, no? Realment, gràcies a això... l'espectador entra en immersió, o sigui, realment no viu allò com des d'un pla extern, com una recreació històrica, no, realment és un univers tarantinià, saps? Que és hasta cert punt oníric, allà es mescla la realitat d'una època, però també dins és l'emoció, la vitalitat del director, i això l'espectador participa de ple, no? En aquesta pel·lícula, bueno, no vull tampoc contar molt els arguments perquè no la vull rebentar, però diré quatre coses elementals. Els dos protagonistes, no, en Leonardo DiCaprio i en Brad Pitt, fan dos paperassos, són dos grans actors, ho tinc que dir.
Dos, sí.
Sobretot en DiCaprio realment se surt en aquesta pel·lícula, se surt. I fa d'una estrella de la televisió i de pel·lícules de l'oest de sèrie B, però vingut ja menys, ja està entrant una fase de decadència. Es diu Rick Dalton, i és l'únic que li fa costat, i encara l'apoya en aquesta situació difícil, diguem, ja diguem, d'involució artística, és el seu stuntman, no? És que rep tota la xerraca per ell, no?
Correcte.
És que es fica en un edifici en flames, és que es tira... que s'ha atropellat per un cotxe, saps? Les escenes de risc, no?
El doble, no?
El doble, que sembla Brad Pitt, i que aquí es diu Cliff Booth, no? Tarantino conta que una vegada quan estava filmant, jo crec que devia ser Death Proof, es va fixar que el stuntman que treballava en su protagonista també tenia una relació molt especial i li va interessar aquell aspecte, no? D'un actor amb una persona que el doble, que generalment aquesta persona viu fora de tot el glamour des que disfruta l'estrella, pues, d'una vida que és una mica més marginal, no? El meu viscant és una caravana, beguem whisky quan té un temps lliure, m'entens? Una vida una mica més al marge. Li interessava aquest nexe, perquè era un nexe que conformava un microequip, actor, especialista, que podia durar anys i anys, eh? I podia crear un vincul, inclús realment emocional, d'amistat plena, no?
Clar.
Aquí aprofita això per crear un context, no? Com deia abans, les pel·lícules anteriors d'en Tarantino eren referencials, doncs potser vaig a la seva òptica, sempre la seva òptica buscava doncs, fer un homenatge de, per exemple, de cinema bèl·lic de sèrie B, les westerns de sèrie B, no? Cine policiac, saps? Amb aquesta pàtina de violència final que tot esclata, saps? Un esclat de violència que realment la gent no li assusta, no li regira, perquè és una violència també tan irreal, saps? Tan fora de lloc, tan caòtica,
exagerada,
que se tenen rius una mica, saps? M'entens? Vull dir, perquè perd tot el seu sa de violència intrínsec, no?
Això passa en Glorious Bastard, no?
Per exemple.
Amb aquella escena final
al cine. Sí, que és brutal. Que estan de parrafada mitja hora, primer estan xerrant, bueno, com si estiguessin de copes, i de repente, sense motiu, comencen allí a volar tirs, saps? A saltar sa sang i, bueno, i
tot crema.
I tot deu mort, no? Pues, bueno, també aquesta també té un clima d'aquest tipus, però en aquesta, parlava de Sim, de sa carrera autoral d'en Tarantino, perquè en aquesta pel·lícula ell treballa el context on van néixer totes aquestes pel·lícules. O sigui, va realment a el que és, diguem, la matriu, on van néixer totes aquestes pel·lícules, que era els anys 68-69. Va ser un binomi que realment va rompre molt a Hollywood. Ja es venia marcant alguna cosa als anys 60, no? Però diguem que els 68-69 van ser dos anys molt, molt definitius. Va ser l'època en què els grans estudis entraven en crisi, el cinema tradicional clàssic de Hollywood també estava, bueno, ja duia uns pous de fang, ja anava fent aigües. Per què? Pues perquè la societat americana també ha entrat a una situació d'escreïment amb ella mateixa, no? No era l'Amèrica Segona Guerra Mundial, l'Amèrica victoriosa.
Optimista per la reconstrucció.
Eren els bons, havien guanyat els nazis, havien derrotat també una tirania japonesa al Pacífic, no? Eren realment els herois de la pel·lícula. I això ho plasmaven en el seu cinema, no? Era un cinema que tenia unes trames que eren molt repetitives, no? Però en què el protagonista sempre era un protagonista que no era actor, era estrella, perquè era un carisma que representava l'espírit d'orgull dels Estats Units.
Saps qui crec, eh? A veure, potser em corregiràs, qui també retrata molt bé aquesta nova fase en el cinema amb un western, amb un tipus de western ja més crepuscular, menys de bons i dolents, en el que tot està més definit, en Sam Peckinpah, no? Una miqueta.
En Sam Peckinpah el que passa era del que anava precisament ara a parlar, va ser un dels autors que va rompre allò, saps? Perquè tu recorda, mira, en aquella època crec que es va fer la pel·lícula El Dorado, uh-huh. Que era, en certa manera, un making of, com un remake de Rio Bravo, no? Uh-huh. Una pel·lícula molt clàssica, amb estrelles, no? Una pel·lícula genial, també hi ha que dir, un gran clàssic. Però què passa? En aquells anys que es va produir? Es va produir el moviment hippie, es produïa la guerra del Vietnam.
Contracultura, sí, sí.
La contracultura, efectivament. La guerra del Vietnam ja va posant entredit aquest paper de sentinelles del món i dels bons, els americans ja ho deixaven de ser, sobretot quan es veien aquelles imatges terribles de pobles cremats per napalm, els pagesos patint la violència de la guerra, sobretot per els americans. Pues clar, això ja va crear un descreïment. Llavors, quan també es va començar a saber que el govern que estava darrere d'allò no havia un motiu realment de pes per sostenir una guerra de 7 o 8 anys allí, que era tot per amor propi. Oh. Això es va saber més tard, eh? Hi ha un documental excel·lent que es diu La guerra de Vietnam, que la recomano molt, que fa una Movistar, que s'ha tret tots els pedaços bruts i se sent les gravacions del president Johnson, en aquella època llavors Nixon, que és que deien, no, és que aquesta guerra l'han de guanyar per collons, és que no pot ser, que han plantat un home a la lluna, tenim una flota a cada ocean, que quatre pagesos mos tinguin allà en jaque, saps? M'entens? Era més això que no, motius, bueno, també motius polítics, clar, perquè el comunisme el tenien les seues portes a Cuba, sí. No podien consentir que el comunisme s'estengués per tot el sud-est asiàtic, però vull dir que no, tot això que feia, pues, que va provocar que la societat americana entràs ja a una espiral una mica de descrement, d'esquizofrènia, de revolució contra els seus representants. Els seus representants abans eren respectats i el patriotisme americà era molt, molt estimat. Ja no, ja cremava la bandera americana, els moviments socials davant del Capitoli i la Casa Blanca eren constants. Tot això, llavors, lògicament, aquest públic llavors anava al cinema. Però, clar, ja no creien en aquest cinema de Hollywood d'antes. Van sortir una cantera de directors, molts de la televisor, uns altres també venien de velles productores, també, que van enfocar un nou tipus de cinema, no? Un cinema rupturista en tots els gèneres. La ciència-ficció, per exemple, parlem de El planeta de los simios, d'en Franklin Schaffner, no? Que parla de l'evolució humana, però bueno, té una visió de ser humà pues com molt pessimista, no? M'entens? Com molt, efectivament, molt negativa, inclús apocalíptica. Ells mateixos destrossen la Terra i llavors surt una nova espècie a governar-la, que són els simis. Ja ho deia en Charlton Heston, en aquella escena, diu, és que en l'univers té que haver alguna cosa millor que ser humà.
Les distopies, no?
Exactament. En Kubrick, el 2001, saps? Llavors, el que tu comentaves d'en Sam Peckinpah ja no era la típica pel·lícula del típic heroi amb els seus buddies, els seus col·legues, no? Lluitant contra el típic ranxero explotador, sinó que és una pel·lícula que vols, una colla d'amics, no són els bons, en realitat són uns lladres, i en vez, a part assassins, però que vols
Grupo Salvaje, no?
Grupo Salvaje, sí, que vols que hi ha amistat, és el que prima entre ells, són tots uns malparits. Però entre ells són amics. Ja hi ha un codi de fidelitat, és l'únic bo que hi ha entre ells, no? Però tot el que més és pura destrucció, inclús el final és terrible, no? Un final violent, allò també una mica alimentat també de les influències que venien d'Europa, saps? Perquè el cinema també, el Zero Western, que venia d'Almeria, també era un cinema que no era mica èpic, era un cinema molt degradat, i jo volia que no, també va empapar una mica el gènere de western als Estats Units, saps? Mm-hmm. Una sèrie de circumstàncies, també hem parlat de la Nouvelle Vague a França, i altres moviments en els que havia una nova evolució dins el cinema, que això també anava empapant els nous, diguem, era una influència cultural en els nous directors que anaven sorgint, no? Tot això en Tarantino reflexa en aquesta pel·lícula, però com deia, baix la seva òptica personal, no? Perquè a part de la relació dels dos protagonistes, també apareixen... Però, clar, ell, lògicament, ell tria el que li agrada mostrar, no? Fruit de la seva nostàlgia d'aquella època, no? Pues surt també, treu personatges que també començaven allí, buscaven una sortida allà a Hollywood en aquella època. Surt en Bruce Lee, per exemple, en Bruce Lee, que ell havia sigut actor de petit a Hong Kong, però llavors de grans va fer entrenador d'artes marcials, professor, no? I era el coreògrafo d'algunes pel·lícules, saps? D'algunes pel·lícules que es feien a Hollywood, però de sèrie B, saps? Hi ha una que va fer en Sharon Stone, Sharon Stone no, en Sharon Tate, perdó.
Sharon Tate, sí, que va acabar malament. Sí,
sí. Sí. En Sharon Tate va fer una pel·lícula que era La mansió de los siete placeres, de l'any 69, en la que tota la coreografia la va organitzar en Bruce Lee, saps? I es parla alguna cosa aquesta pel·lícula. Tu saps que totes les pel·lícules d'en Tarantino...
Ah, és veritat, no, si a més a la pel·lícula de Tarantino, pel que vaig veure el tràiler, hi han referències a la massacre de la família Manson...
Sí, Helter Skelter, sí.
Sí, Helter Skelter, a la Sharon Tate. Sí.
Que això és curiós, perquè, clar, que això no és utopia, per això perquè sàpigues que el descreïment en aquella època era màxim. És que ni siquiera el moviment hippie va dur com una nova il·lusió als Estats Units, perquè aquella massacre ho va desfer.
Ho va desfer, sí.
Completament, saps? Una massacre sense sentit, perquè realment en Manson, aquell era un sonat, saps?
Manson, sí.
Un il·luminat que fruit d'aquella locura va provocar allò, saps? Sense cap sentit. O sigui, allò ja va dar una mica, va ser seguint de, diguem, a una època en sa que tot el mite anterior de Hollywood ja quedava definitivament enterrat.
I això, en Tarantino, en aquesta pel·lícula, ho retrata bé, tot aquesta...
Ho retrata molt bé, perquè mira, en Sharon Tate, sa pel·lícula, ella quan arriba a Hollywood, és pues, bueno, una estrella que està començant, no? Bueno, també hi ha que dir que ella primer tenia una relació amb un productor, que li va obrir les primeres portes abans de casar-se amb en Roman Polanski.
Sí, amb tot l'escàndol de Roman Polanski, que sí. Estava amb una menor, no? O
sigui... Sí, que això va ser, crec que va ser, no sé si va ser anterior, en Tate o després, no? La veritat que no ho sé bé. Deve ser posterior. Pues ella pues, participa del glamour que hi ha a Hollywood, de les grans estrelles, les festes, comença a participar en les primeres pel·lícules, no? Però, bueno, ella mateixa viu en el seu escàndol de manera molt tràgica, que allò no deixa de ser una mentida a través de l'assassinat que pateix a casa seva, no? Que realment Hollywood, pues sí, efectivament, és una gran mentida. Al final tot allò és buit per dins i entonces, pues clar, efectivament, en certa manera en Tarantino intenta transmetir molts d'aquests missatges, no? A través d'aquests aconteciments que realment varen passar en aquella època.
Això en relació a aquesta pel·lícula, que pareix molt interessant, com tu ens dius, el seu cim cinematogràfic, en la teva opinió, ell no es prodigia massa, o sigui, si mirem les seves quatre pel·lícules, ha fet quatre en 10 anys,
sí.
2009 Inglourious Basterds, després Django Desencadenado, 2012, i després fa 4 anys The Hateful Eight, no? L'Odioso 8. Que aquesta pel·lícula, tu no creus que hi ha un sotrac o també l'aprecies com una molt bona pel·lícula d'en Tarantino?
És bona. Saps que és un remake de La Cosa, d'en John Carpenter, del 82? De fet, tu saps que el motor d'en Tarantino sempre ha set el western en el fondo, no? Mm-hmm. Aunque ell, per exemple, tracta tots els gèneres, el gènere, com dit, bèl·lic, és de gàngsters, persecucions... Però el motor, una mica que mou la trama, de fondo, sempre és el western. Si te fixes, per exemple, el començament de Los Odiosos 8...
L'escena amb el carro a la neu...
Sí, exacte. no deixa de ser gent que està aïllada a un lloc, m'entens? En els que ahir es van produint efectivament els mateixos personatges, que llavors s'acaben eliminant. Sí, hi ha una sèrie de circumstàncies que una mica la línia de fons ho recordo una mica a La Cosa, de John Carpenter, saps? Però efectivament amb una ambientació molt de western, no? Llavors també, Malditos Bastardos, altra cosa que és començament, recordo una mica també en aquella de Hasta que llegó su hora, d'en Leone, no? Aquella massacre en el començament de la pel·lícula, saps?
Quan estan al graner, que estan amagats, sí, que estan amagats, sí, sota els jueus, no?
És un motor que és molt westernià. Igual que en aquesta aquesta d'Eres una vez en Hollywood, també, bueno, ja dic que tampoc vull refantar molt de la pel·lícula, però també hi ha alguna cosa de duelo, diguem, en la ciutat sin nombre, al final, saps, entre Stuntman i, bueno, ja veus espectadors ho veuran, saps?
Ens has fet gola per veure aquesta pel·lícula.
I la banda sonora, xapó,
de nou,
eh?
No?
Oh, de veritat, se surt, se surt. Realment és una pel·lícula en què els fans de Tarantino i el públic en general disfrutaran molt.
Sembla que el León ens està posant una miqueta. Fem una crida des d'aquí en Xavi Xica i en Joan Lluquinet perquè ens la portin aquí a Formentera i la puguem disfrutar. Érase una vez en Hollywood. I de què més ens volies parlar, Toni? Alguna altra coseta, no? Algunes,
sí,
recomanacions, no?
Sí, bueno, com també deia que per estiu és com una època flaca, diguem, per veure estrenes, però també per que ens agraden les sèries de televisor, he dut una selecció de sèries.
Ah, molt bé.
Saps? Que jo recomano personalment, no? I que jo crec que a la gent li pot agradar.
Perfecte.
I vos diré, mira, vos diré també la plataforma on se pot un bon en streaming la sèrie.
Vinga, som-hi.
I la fetxa d'estrena. Mira, vos dic, La Casa de Papel, la tercera temporada, que es pot disfrutar a Netflix, a la plataforma Netflix. Bueno, ja està estrenada des del dia 19 de juliol, no fa tant. Té la novetat que el director és en Coldo Serra i que, bueno, així a grans rasgos, per la banda del professor, té que s'ajunten de nou per rescatar un vell company i diguem, encalçar-los l'inspectora que va darrere ells, no? En Alicia Sierra, que la gent que sàpiga aquesta sèrie ho coneixeran bé.
Jo no l'he vist, però sí, he vist per comentaris a les xarxes socials, saps? Que hi ha gent que ja s'ha vist la tercera temporada i tot, ja l'he acabat,
sí.
O sigui, diuen...
Ha romput molt aquesta sèrie, de fet, aquesta sèrie espanyola crec que més èxit ha tingut internacionalment, saps? I això, bueno, és dir molt, saps?
I tant.
I una altra és Orange is the New Black, la temporada 7, la darrera, ja acaba. Que la sèrie Vis-a-Vis en realitat no deixa de ser un remake a l'espanyola d'aquesta sèrie, carcelària de dones, no? Que aquí, bueno, és una sèrie que es pot veure a la plataforma Movistar, l'estrenen ara el dia 26 de juliol, passat demà, i que, bueno, aquí la protagonista, finalment, la molla, no? Una Piper Chama, la protagonista, no? I llavors també... Diguem que d'una carpetada, unes trames que han anat cresquent al llarg de totes les temporades, que s'ha, d'un punt de vista, una mica estiregassada, és una mica xicle, quan veuen que sí, que una sèrie de temporada va funcionant, però bueno, també tens que tenir seny per saber-la acabar quan toca i no per anar massa dependent de les audiències, no? Però bueno, és una sèrie que realment ara tanca moltes trames, no? Aquesta darrera temporada. Llavors, The Terror Infamy, que és en la plataforma AMC...
Ui, sona fatal, que és de por.
No, bueno, aquesta sèrie està produïda per Ridley Scott,
saps?
I és sobre un camp de concentració americà en el que tenien tancats els americans japonesos. Va ser, bueno, això és un burró, és un atac en el historial dels Estats Units en la Segona Guerra Mundial. Per la paranoia Pearl Harbor van agafar tots els americans pobres encara de japonès i els tancaren, no? Pues, sí, és una sèrie una mica de terror.
Una mena
perquè...
de Guantánamo, proto-Guantánamo, no?
Exactament, exactament. I aquí pues, es tracta d'un espectre que fa desastres dins aquest camp, no?
Ah, un espectre, hi ha un fantasma.
Un espectre, un fantasma, sí, ix. Sí. Aquesta, bueno, per ser
sèrie... Fa por,
així...
no? Fa por, doctor?
Sí, Ai, una mica, una mica. És una sèrie que fa una mica... Més bé, també dona angoixa a ratos, saps? I, bueno, i per ser gent que li agrada seguir la sèrie una mica més fricada, pues, crec que li pot agradar.
Molt bé.
I hi ha una altra, The Boys, que l'estrenen en Amazon el 26 de juliol també. The Boys és, bueno, és un equip de gens de la CIA que es dedica a vigilar els superherois. És una època que els superherois existeixen, i que, clar, els superpoders que tenen fa que es tornin tots uns degenerats, uns corruptes, no? I ells s'encarreguen una mica de posar límits, no?, en aquesta gent.
La poden veure, nens, aquesta, o no?
No ho sé, no hi ha aquesta recomanació.
Perquè...
Però jo crec que és quizás per 16 anys, per 16 avui.
16 anys, cap amunt. És que tinc, jo segur que tots tenim nens a casa enamorats de Marvel i que no paren d'insistir, de veure més i més Marvel.
Clar.
Suposo que això és, deu ser uns superherois que són, en fi, precisament...
desmitificadors, quizá, no?
Desmitificadors, sí.
Sí, efectivament. Bueno...
Un antiheroi. Són superherois antiherois.
Sí, exacte. Quizás tu igual podíem veure també de la aquella d'Arrow, aquella igual sí que és més per tots
Quina?
Els públics. Arrow.
Arrow no
és
conec.
És una de Fletxa Verde que fan... Llevo també una altra... Supergirl també, crec que aquesta...
Ah, Supergirl, sembla que n'hem vist alguna
que se li pot agradar, saps? Bueno, jo també m'agrada.
Sí.
Llavors està Verònica Mars, aquesta es pot veure a la plataforma Hulu, l'estrena també és 26 de juliol, que és una detectiu que investiga, bueno, investiga uns assassinats en sèrie a un campament, interpreten a Kristen Bell, que també, bueno, pot agradar, diguem, als fans de sèries detectivesques, no? Llavors també, Quatre bodes i un funeral, Hulu, aquesta plataforma, el 28 de juliol, fa també un remake d'aquesta pel·lícula.
En sèrie?
Sí, el que és ètnica. Allí ja surten persones, diguem, una mica en els temps que corren avui en dia.
Ja,
el protagonista també és una protagonista mulata, que està molt bé.
Quatre bodes i funeral era classe mitja britànica, no n'hi havia cap de negre, tots
cap,
blancs.
Cap. Pues aquí gran... hi ha asiàtics, hi ha negres, ja, però una sèrie bastant interessant, saps? Jo veia acabant, bueno, tres estrenes més, que està Pennyworth, aquesta és la plataforma Epix, el 28 de juliol, produïda per Bruno Helles, que va produir la sèrie Roma, i llavors també El mentalista, pues, que és, parla d'Alfred Pennyworth, és el majordomo de Bruce Wayne,
ah,
en la seva joventut, quan era un agente secreto que treballava colze a colze amb el pare d'en Bruce Wayne, en Thomas Wayne. Bueno, una sèrie que igual que se li pot agradar als teus boixos, el millor.
Amb el món Batman, no?, de fons.
El món Batman, efectivament.
El cavall obscur.
I l'entorn de Gotham, no? Llavors, Cristal Oscuro, fan ja un remake, això serà Netflix, 30 d'agost, que serà una prequela de la pel·lícula de Jim Henson original, en sa que el mundo de Tra, pues, repen les noves amenaces d'una sèrie que es diuen los Skeksis o algo així, no me record bé, no? I que, bueno, els tres amics de sempre, pues, lluitaran contra això. Una sèrie, diguem, una mica d'espada i brujeria que pot agradar i entretendre. I finalment, Stranger Things, el que sé, es va estrenar el 18 de juliol,
sí,
que Stranger Things és una pel·lícula, pues, que és una mica...
Sí.
Un homenatge a la meva època d'adolescència, època de test, època d'en quant és la tercera fase
Goonies.
De la cosa, los Goonies, efectivament, les primeres d'Indiana Jones, tota aquella època, Stranger Things, pues una mica també crea aquest context, una mica com ha aparegut el d'en Tarantino, però en aquesta època dels anys 80...
L'hem recreat, sí, amb les bicis...
Molt bé, molt bé, tot beníssim. De fet, ara estrena la tercera temporada, després d'un impàs de 2 anys, perquè Netflix va apretant els productors, que crec que són dos germans, no m'ha recordat els noms, però es va fotre canya perquè la fasquessin la segona i tercera temporada d'una tacada. Però fruit de sa pressa, la segona va sortir bastant fluixa en relació a la primera, que és excel·lent. La segona una mica fluixa, però per ses presses. Entonces s'han pres un impàs de 2 anys, que Netflix va fotre una crida per la dient, però és que els Garrits es faran adults, ja no
és
valdran.
Sí.
I bueno, és igual, però seran adolescents, però ara explotarem altres coses d'ells. En comptes d'amistat de Garrits, de pandilla, doncs ara ses primeres relacions amoroses, no?
Però és una miqueta... jo he sentit que la gent no li ha acabat de fer la tercera temporada. No ho sé. A mi em recorda molt també una pel·lícula que vam fer, que era Super 8, que era també un remake de tot aquest... Te'n recordes, Super 8?
Sí, gran
tot,
pel·lícula.
Tot aquest món de...
Sí, un homenatge en tots els seus, saps?
Perfecte, Toni, alguna cosa més?
No, bueno però em podria enrotllar perquè està aquí hasta demà, saps?
Déu-n'hi-do el que hem parlat avui, molt interessant, i de nou dir-te que estem supercontents que estiguis aquí amb nosaltres. És una col·laboració que farem un cop al mes i que l'esperarem en candeletes. Moltíssimes gràcies, Toni.
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu.